Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Fàtima Ortí. Les restriccions de reg per la sequera afectaran més de 300 milions de quilos de fruita a Catalunya, sobretot a la plana de Lleida, i suposaran pèrdues econòmiques milionàries. Segons l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, la FRUCAT, en el millor escenari hi haurà pèrdues directes de 164 milions d'euros. Si els arbres acabessin morint, la factura s'enfilaria als 750 milions d'euros. Per això, el director general de l'associació, Manel Simón, reclama ajudes a les administracions.
És doblement important que en una afectació climàtica sense possibilitat de que sigui assegurable, les administracions competents moguin fitxa i creiem que les mouran sí o sí, perquè de moment les sentim a prop.
Les pèrdues es concentren als cultius de poma, pera, préssec i nectarina. La Reserva Federal dels Estats Units, la Fed, ha fet autocrítica de la seva gestió de la crisi bancària provocada pel col·lapse del Silicon Valley Bank a començaments de març. Admet que la seva supervisió sobre el banc va ser insuficient, tot i que li van fer una trentena d'advertències. Al seu informe, l'organisme reconeix que no va apreciar les vulnerabilitats de l'entitat, però també remarca que la direcció del banc va fallar en la gestió dels riscos que corria. Les conclusions de la Fed apareixen en un moment de nerviosisme on totes les mirades estan posades sobre el First Republic Bank, l'entitat regional que és un pas de fer fallida. I l'exèrcit del Sudan i els paramilitars incompleixen de manera flagrant la treva estesa fins diumenge i les explosions i tirotejos es multipliquen a la capital, Khartoum, i a la regió del Darfur. El conflicte s'ha enquistat les últimes dues setmanes, ha deixat almenys 500 persones mortes i 4.000 ferides. La portaveu del Comitè Internacional de la Creu Roja a l'Àfrica Oriental, Aliona Sinenko, deia a Catalunya Informació que el país ja viu una crisi humanitària.
Acceso a los civiles y condiciones de seguridad. Acceso seguro para que nosotros podamos trabajar sin poner en peligro las vidas de nuestro personal.
Els preus pugen a l'abril després de la treva de març. Ha augmentat 8 dècimes fins al 4,1% de mitjana a Espanya, segons dades provisionals de l'INE. Les quotes de la hipoteca també s'encariran. L'Euribor segueix pujant i s'ha situat a l'abril en el 3,75%. Fa un any estava pràcticament a zero. Bruce Springsteen extasia el públic que ha omplert l'estadi olímpic. El boss ha demostrat que es troba en plena forma en una nit per recordar que Michelle Obama ha pujat a l'escenari. Barcelona, Marc Ruiz, bona nit.
Bona nit. Bruce Springsteen manté el fort lligam amb el públic català que ha omplert el primer dels dos concerts que fa aquest cap de setmana a l'estadi olímpic. Després d'un concert de dues hores en què la banda s'ha lluït demostrant versatilitat amb temes de totes les èpoques, però sobretot dels primers discos, el boss s'ha tret de la màniga una hora més de grans èxits com Glory Days, on Michelle Obama, l'exprimera dama dels Estats Units, li ha fet de corista. Thunder Road, Born to Run o Dancing in the Dark ha estat una traca final que ha deixat el públic demanant més i més. Diumenge, en tot cas, segona oportunitat de veure un recital que ha mantingut l'estructura de la gira nord-americana, cosa que li ha permès una amb solidesa i convèncer els més escèptics. Marc Ruiz, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Esports. A l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça en el segon partit dels quarts de finals contra el Salgris, 89-81. Els blaugranes dominen la sèrie ara per 2-0. El tercer partit serà dimecres que ve a Lituània i si el Barça guanya jugarà la Final Four. Encara a l'Eurolliga, el jutge disciplinari sanciona el Madrid i el Partizan amb 50.000 euros després de la batussa que van protagonitzar aquest dijous jugadors de tots dos equips. Ousmane Dembélé i Andreas Chirist i Andreas Christensen són les principals novetats del Barça per rebre aquest dissabte al Betis a les 9. Dembélé torna després de 3 mesos de baixa. L'Espanyol jugarà aquest diumenge contra el Getafe i el Girona dilluns que ve contra el Sevilla. Aquest divendres al matí s'han esgotat les 3.000 entrades disponibles per als socis de cara a la final de la Champions femenina que jugarà el 3 de juny a Eindhoven. La intenció del Barça és demanar-ne més a la UEFA. I a la Lliga femenina, un últim apunt. Aquest dissabte, el Llevant les Planes rebrà l'Atlètic Club a les 4.
Fins aquí les notícies. Crims.
La majoria dels morts de la Mina Clara eren andalusos.
1944. Més de 30 miners queden atrapats a la Mina Clara al Berguedà.
Una fossa comú, però bueno, cadascú dintre del seu ataúd, però els ataúds doncs, una darrere l'altra enganxats.
Entre els morts hi ha 12 homes que avui encara no tenen nom i que ningú no busca. Són els anys més foscos del franquisme.
Tantes visites a la Conca Minera, tantes relacions amb els alcaldes de Berga, em fa suposar que no era una cosa humanitària, sinó que també hi havia un cert interès econòmic.
L'accident amb més víctimes mortals de la història de la mineria a l'estat espanyol. Què va passar a la Mina Clara? Escolta-ho a Crims, amb Carles Porta. Disponible a partir d'aquest dissabte en podcast a l'app i web de Catalunya Ràdio.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín.
El Revolució 4.0 entrevista el pilot Albert Llobera, l'home que un dia va decidir prémer l'accelerador per superar els obstacles. I també l'expert en tecnologia Enrique Dans, dos referents tecnològics molt joves i una idea revolucionària per millorar el present i el futur dels pacients de les UCIs de l'Hospital de Bellvitge.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín.
Dissabte a l'app i al web i diumenge a les 10 del vespre a l'antena de Catalunya Ràdio.
Seguim a la finestra indiscreta.
Sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on
maca, my maca, way. Maca, maca, maca veu. Maca veu de Harry Belafonte, que m'ha convidat avui al començament de la finestra indiscreta, i que al llarg del programa, quan hi ha una pausa d'altres temes musicals, doncs apareix i ens fa, doncs això, cosetes, floritures, delícies, en fi, un sorteig total de peces musicals. Una animaladeta qualsevol. Saps per què estic una mica emprenyat? Perquè cada vegada que presento jo el programa, Pere, no hi ha l'Alfons per preguntar-me què hi haurà a l'audiovisual. A continuació, perquè quan s'acaba la finestra discreta a les 2 de la matinada comença l'audiovisual. I avui no m'ha preguntat, i clar...
Ja tornarem a la dinàmica d'abans i així ja t'ho preguntaré, no pateixis.
Val, doncs llavors no m'ho preguntes ara, tampoc.
Sí,
d'acord.
Què hi haurà a l'audiovisual? A veure.
Doncs mira, hi haurà bandes sonores...
Ara havies de dir, m'agrada que em facis aquesta pregunta.
Sí. Bandes sonores d'Oni animals, o sigui, animalades, per entendre'ns. I, per exemple, John Barry parla d'un elefant, que Robert Mitchum cavalca damunt d'un elefant en una pel·lícula que es deia L'aventurero de Kenya. George de la Rue de Dufins, amb un títol ja clàssic, El dia dalt, Dufí. Àlex Nord dels Llangardaixos, perquè va fer la banda sonora de El Dragón del Lago de Fuego, Dragon Slayer.
La del Dufí és la del George Scott?
Sí, 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 correcte.
Però és que la pel·li tan fumada, realment.
Sí. I Nino Rota, la pantera, perquè, de fet, el Gato Pardo és una pantera. Passa que li posen un nom més noble,
molt
però
bé,
no.
Molt,
no?
Ben, molt ben trobat.
Doncs aquests són els temes musicals que sonaran avui a l'audiovisual. I pel que fa al què?
No, que ara anirem...
Ara, veus, ara...
Que ara anirem a la banda sonora Enigma, però sí. He pensat que podíem fer un petit sorteig abans del sorteig.
Ah, molt bé, doncs va, vinga, què passa, doncs?
Doncs que hem parlat...
Un pre-sorteig.
Sí, un pre-sorteig. Sí. Perquè hem parlat del cel de plom, Pere? I, escolta, heu participat a les xarxes socials i ens heu estat enviant correus per guanyar 3 packs formats, alerta, Pere, 3 entrades dobles, 3 novel·les originals, 3 punts de llibre i 3 tote bags, que són aquestes bosses de roba.
Sí, m'encanten.
Tan superxules que donen ara. Doncs bé, tenim aquí la llisteta de gent que heu participat i ens has de dir un número de l'1 al 38. No, 3 números de l'1 al 38, perdó.
4.
4, val. Josep Balses, guanyes un d'aquests premis, efectivament.
9.
La... Mira, el Jaume Figueres.
Però no, no, no.
No el Jaume Figueres, no, no. Sinó l'altre Jaume Figueres.
Hi ha un altre Jaume Figueres, efectivament.
Ho sabem, efectivament. I qui més?
23.
23, Joel Gascón. Felicitats.
Doncs ja està. Ja se'ns ha anat l'olla del tot. Doncs ja directament podem posar la música i el tall de la banda sonora Enigma que vaig proposar jo la setmana passada. Per atén, que us encanta. A veure si encertàveu el títol de la pel·lícula.
Está metido hasta el cuello y se ha llevado para salvarse.
No le toques, Charlie, si lo haces te echan.
Me echan de todos modos.
Eso todavía no lo sabes.
Tiene razón, Charlie. Y si sois listos, haréis exactamente lo mismo que yo y colaboraréis. No están contra nosotros. Nosotros somos las víctimas, como Neil.
¿Qué quieres decir? ¿Contra quién están?
Pues contra Keating, por supuesto, nuestro gran capitán.
Capitán. Yo vaig dir... Maragall, Rosselló, Porcel, Ausias Marc i Martí Pol no hi entrarien. Però Miquel de Palol, Margalida Pons, Enric Casasses i Pere Gimferrer, sí. Per què?
Perquè uns es dediquen més a la prosa i l'altre a la...
No anem bé.
I d'altres a la poesia.
Tots són poetes, també. Tots són poetes, uns morts i uns altres vius. Els que no entrarien, evidentment, com que és el club dels poetes morts, doncs són els que són vius, no? Definitivament. I aquesta era la pel·lícula. El club dels poetes morts de Peter Weir, amb Robin Williams fent el paper del professor Keating. Però la pregunta plus era... El director d'aquesta pel·lícula el va filmar, aquí, doncs un actor, se suposa, no?, en una pel·lícula molt picant i en una altra de gent molt antiquada. Han contestat coses de Mel Gibson, uns quants, però no es tractava de Mel Gibson, sinó de Harrison Ford. I les pel·lícules eren, clar, La costa de los mosquitos i Único testigo, perquè hi havia els amics molt antiquats. Bé, tenim 38 encertants, Pere.
També 38, avui és el dia.
Bueno, sí, en sèrio, de veritat?
Sí.
On tenim 38? De l'1 al 38, qui s'emporta el CD, el DVD i el llibre de La finestra indiscreta?
Evidentment, el 38.
El 38, senyores i senyors, és... És una dona i es diu Susana Badia! Felicitats, Susana! Entres al club dels encertants vius. De moment. I l'Alfons ens ha de fer ara una proposta per divendres de la setmana que ve. És a dir, tenéis 7 dies per identificar aquesta pel·lícula que ella ara presenta.
Que està xupada, però bé, m'he divertit buscant les pistes i això és el que importa, no, Pere? L'important és participar. L'important és divertir-nos pel camí i no l'objectiu final.
Te'n dono 300. És la tarifa estàndard pels freelance. Canvi de portada. Posa-hi aquesta foto.
I el titular?
Heroi o amenaça. Publiquem fotos en exclusiva.
Amenaça? Si defensava el
poble... Escolta, Candy, tu fes les fotos i jo poso els titulars. Entesos, d'acord? Ha quedat prou clar?
Sí, senyor.
Guachi. Dóna-ho a la noia de fora per poder cobrar.
Voldria que em contractessin.
I ara, freelance, és el millor per un nano de la teva edat. Si em portes més fotos d'aquell pallasso que fa vendre diaris, potser te les compro. Però jo no et contractaré. Hola! Si convé, t'enviaré un lot per Nadal, però no passaré d'aquí. Toca el 2.
Ha dit un pallasso, Joker. És Joker. Aquí és Joker. Al fons, és Joker o no és Joker?
Home, estaria bastant malament que fos Joker i ho diguessis aquí en antena i s'acabaria el concurs ja directament, no? Però bé, et dono més pistes per si de cas. Bé, les pistes peres són aquestes. La cosa va de trilogies. Aquest film era el primer d'una trilogia. I el protagonista seria el primer d'una altra trilogia. I pel director era la segona trilogia. Com t'has quedat a quadros, eh?
Molts quadres.
Però portes un jersei de quadres.
Quadres, rectangles, rodones, tot.
Sí, sí, és com sí. Àlgebra pura.
Sí, sí,
sí, sí, la xarxa d'un insecte.
38 encertants com a mínim.
I per ser...
100.
I poden fins i tot encertar una pregunta suplementària, Pere, que és una mica fumada, també, no? Com hem estat aquesta nit amb Bo, Tiene Miedo o El Dia del Delfín.
Sí, sí, Ari Aster aquest.
Perquè, mira, la pregunta diu, quins dos personatges reals relacionats amb aquest film trobaríem si li donéssim la volta al nom Francisco Rowling? Què, com t'has quedat, Pere? Encara ja, més extasiat, no?
Extasiat, com una pel·li, sí, de l'Ari Aster.
Doncs, amigues i amics, aquí també hi ha algú que pica, per cert. Però dit això, com abans quan parlàvem de la Costa de los Mosquitos i de tot plegat, un CD, un DVD i un llibre, meravellosos objectes anacrònics, arribaran a les vostres mans si, a més, teniu sort i surt el vostre número entre els que encerteu el títol del film que té aquesta banda sonora... I ens envieu la resposta abans de divendres a l'hora de la finestra indiscreta a facebook.com/finestraindiscreta, a finestra@catradio.cat o a @finestracr.
La finestra indiscreta.
Hay muchas vidas en juego.
Aquesta setmana no faltarà ningú. Ens marcarem un fàtum amb Luis Tosar.
No quiero que se salga con la suya.
Tocarem el cel de plom amb Nausica Bonin i Neus Català.
Usted no té ni idea. Del que he viscut.
Abuela, su entrega esta profesión.
Cuidarem d'Elvira Lindo i Emma Suárez. I respondrem a la gran pregunta. Què tenen a veure Will Smith i Alex Gorina?
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Alex Gorina.
Ladies and gentlemen, if you will, look right here.
Will his love be like his rum? Yes, it will, yes, it will. La finestra discreta també és un programa que fa moltes preguntes i moltes peticions, per entendre'ns, no? I vosaltres ens podeu fer peticions a nosaltres, com, per exemple, l'oient que ens ha fet la petició de la cançó La Barca d'Oro, de la pel·lícula Santa Sangre d'Alejandro Jodorowsky. Una cançó que no fumava, com dèiem abans, sinó que la cantava una dona que anava mamada d'alcohol i el director li va agradar i la va afegir a la pel·lícula. Sensacional.
Home, algun psicotròpic hi havia d'haver si era Jodorowsky, eh?
La trobarem o no la trobarem? Aquesta cançó ja és una altra qüestió, eh? Que fa uns dies la va veure, diu, i és un flipe de pel·li fumada, per a mi, de les millors del director. Correcte. Ja parlarem de mexicans i de flipats d'aquí una estoneta. Però abans, una altra cosa que us demanem és que ens expliqueu quina és la pel·lícula de la vostra vida, que ens envieu un petit text per que la puguem llegir aquí. I avui també tenim una oient que ens ha escrit amb això.
No sé què ha ocurrido.
Yo le explicaré lo que ha ocurrido. Sencillamente se olvida usted encender el horno.
Oh.
Hace tiempo que vengo observando la señorita. No presta atención a las clases, su imaginación vuela muy lejos. Está usted enamorada y me atrevería a decir más. Es usted desgraciada en amores.
Se nota.
I en aquest cas, Pere, et vull descobrir una dona meravellosa, que és la Dora Santa Creu Almirall, i ens escriu de Riera de Munt, d'Arenys de Munt, perquè la carta és que realment és emocionant. Diu, quina primavera més seca que fa. Tenim la pols a tocar del llitge. que rima i tot, eh? Mireu, el meu nom és Dora Santacreu, però ja us he de dir de seguida que no sóc l'actriu, perquè segur que us ho pensàveu.
Tu pensaves que era ella?
Sí, estava flipant el Pere. Moltes vegades m'ho han dit, i jo, pobre de mi, vaig ser dona casada i ara sóc vídua, i més sola que un nap. Ni anar a cosir a fora de casa podia, ja per no tenir ni tinc cinemes on anar com tota la vida. I ara que no he de planxar sense parar per poder-ne gaudir, sense haver de veure només de guerres i esports com quan anava amb el meu home. Bon home, però tot s'havia de fer al seu gust, punyeta. Ja us he dit que m'agradava cosir, i jo, si hagués estudiat, hagués fet roba maca per noies amb bon gust. Ara us he de dir que la pel·lícula més maca amb vestits més macos és la Sabrina, de l'Audrey Hepburn. Uh-huh. I ja heu descobert el meu secret. Jo li hagués fet uns vestits com els que porta, que no n'he vist mai de millors. Aquell de la gorreta blanca quan torna de París amb el gos, i aquell blanc tot brodat a la part baixa de campana quan balla amb el William Holden. Qui li va fer aquesta roba de princesa?
Ara ho explicarem.
S'ha d'entendre que Sabrina m'agrada molt, però no em sé els noms de tota aquella gent. I ara que penso, mai la vaig veure mai mal vestida, a l'Audrey Hepburn, oi, Pere?
No, jo estava pensant en totes dos, en la carretera, i a totes les pel·lis, i a Desayuno, impecable.
Que us cuideu molt, i si la Sílvia, vol un vestit tan bonic com aquest, jo li faig. Només que em porti la roba tallada i jo li faig. Sou molt simpàtics. Tu sí que ets simpàticadora, a mi també m'agradaria que no sé, em cosessis un jersei o alguna cosa així, no, Pere?
Clar, jo tinc algun botó així que s'ha de cosir, doncs encantat de tenir aquestes mans.
Doncs una notícia molt bona per la Dora Santacreu és que els vestits de Sabrina els va fer Edith Head, que va guanyar 8 Oscars, no?, per La Heredera, Eva el Desnudo, Sansón y Dalila, Un lugar en el sol, Vacaciones en Roma, The Facts of Life, El golpe, i Sabrina, millor vestuari en blanc i negre, els vestits que portava i que mencionaves en la teva carta deliciosa i preciosa. De manera que, amigues i amics, sempre que vulgueu, ens expliqueu la pel·lícula de la vostra vida i serà un moment tan emotiu com aquest que acabeu de sentir. L'envieu a facebook.com/finestradiscreta, finestra@catradio.cat i al Twitter @finestracr.
Bueno, ya caminamos bastante, suelta lo que sea. Pues solo quería recordarte el año que pasé en el bote gracias a ti.
¿A mí?
Seguro. ¿A poco no fuiste tú el que me denunció?
Si hubiera sido yo te lo diría.
No creas que tengo miedo. Yo no denuncio a nadie. Nomás quería advertirte que a mí el que me la hace me la paga.
Ese es puro hablador. Vienes a amenazarme porque sabes que no te puedo pegar así. Nomás que te libres y regresa. Y verás qué tranquilo te pongo. Y tú, si me vuelves a traer más recados, te rompo el hocico.
Ojalá que te vaya bonito.
El més bonic que podem fer aquesta setmana és anar a la Filmoteca a veure les pel·lícules de Buñuel que estan fent amb fotografia de Gabriel Figueroa. Obres mestres com en Ángel Exterminador, evidentment, o aquests Los Olvidados, demà a les 9 del vespre, clarament, pel·lícules capitals de la història del cinema i de la trajectòria de Buñuel, que podrem veure al costat d'altres, com Tristana, Xuxa, La Via Làctea, etcètera. I l'exposició, El somni de la llebre, que s'ha fet amb fotografies de Gabriel Figueroa als rodatges de les pel·lícules de Buñuel.
Jo sempre he lamentat una cosa, perquè Buñuel i Sara Montiel, els dos allà, sí, no van coincidir i van fer una pel·lícula junts. No
sé. O Carmen Sevilla, o també va treure el nas per aquelles terres,
sí,
no?
Sí. Quines aliances més meravelloses
sortit,
i
no?
Heterodoxes haurien sortit.
Héctor Orozco, que és el comissari d'aquesta exposició que fan a Filmoteca, diu això d'ella.
El título de la exposición, El sueño de la liebre, el cine de Luis Buñuel y Gabriel Figueroa, viene de una expresión popular en el que este término se utiliza para definir, hablar de alguien que se está haciendo el dormido, que finge dormir. Y viene principalmente de la gente del campo que pensaba que las liebres nunca dormían, que se mantenían siempre en un estado de alerta entre el sueño y la vigilia. Y es justamente este estado el que queremos evocar en la muestra. Este estado que mucho tiene que ver con la construcción de los mundos de Luis Buñuel, estos mundos en los que predominan los sueños, las obsesiones, las fantasías y que a su vez son ejecutados con una lucidez extraordinaria en la pantalla. Por otro lado, pues también hablar del otro protagonista, Gabriel Figueroa, uno de los cinefotógrafos más importantes del siglo pasado. Figueroa se hizo muy famoso a nivel internacional por difundir ese México imaginario de magueyes, de volcanes, de rojo, de rostros y efigies indígenas que se presentaban en las pantallas alrededor del mundo.
Atenció, perquè al començament del programa d'avui hem parlat d'una actriu, Maria Fèlix, que sortia a French Cancan de Jean Renoir,
María Félix, la gran estrella del cinema mexicà, va fer una peli amb Luis Buñuel, La fiebre sube a El Pau, amb Gerard Philippe també. I jo li vaig dir a la Sílvia: Sílvia, no pots acabar la temporada sense coronar-te definitivament descobrint, perquè no la coneixia i no ha parat de riure quan ha llegit coses i ha investigat la vida i obra de la gran María Félix.
Aquelles Strange Things de la Sílvia. Va ser una dona avançada al seu temps, tot un caràcter que des de Mèxic va conquerir el món. Avui és tot un honor rebre a Doña María Félix. María de los Ángeles Félix Fuereña va néixer a Los Álamos, Mèxic. Era filla d'una bona família, però el seu pare era una persona molt dictatorial. La noia va creure que el matrimoni era l'única solució per escapar del ferri control patern. Van tenir un fill, però el matrimoni va ser un fracàs. Ell li posava les banyes amb totes i ella va decidir posar-li també. Es van divorciar, una extravagància per l'època. I aquí comença la llegenda de Félix, que Octavio Paz va definir fins així. Els seus pares la van engendrar, però ella mateixa es va crear. Félix marxa a viure a la capital. Un dia està passejant quan de cop i volta el director de cinema Fernando Palacios la va parar i li va oferir participar en una pel·lícula, El Peñón de las Ánimas, amb Jorge Negrete. L'actor tenia fama d'insolent i el primer que li va etzibar va ser: amb quants te n'has anat al llit per aconseguir aquest paper? Ella no es va quedar curta, amb els mateixos que vostè. Malgrat aquest suposat mal rotllo, després hi ha una segona part i canvia bastant, aviso. Torno, la pel·lícula converteix Félix en estrella. Els agents li suggereixen que es canviï el cognom i ella els envia a Pastafang.
Asco de hombre. Pues sí, voy a hacer algo. Mandarle un consejo. Fíjate bien. Dile que se apodere de la voluntad de ese hombre.
Que le dé el bebedizo que tú me diste a mí.
Sí.
Que lo embruje. Que lo envilezca como tú me envileciste a mí.
Poc després arriba un dels seus grans papers, Doña Bárbara. De fet, l'actriu en què es va pensar originalment va ser Isabella Corona, però els estudis van triar Félix per la seva popularitat. A partir d'aquest èxit, la gent la va començar a anomenar la Doña. La Doña Bárbara de ficció tenia un caràcter temible, implacable, que per aconseguir els seus objectius dominava els homes. La Bárbara i la María tenien grans similituds.
Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma.
La vida de Félix va estar envoltada de la controvèrsia, polèmica que encara va ser més gran quan s'enamora del compositor Agustín Lara. La seva vida passa a ser pública i se'n riuen de que una de les dones més belles del món estigui amb un home més aviat escanyolit i lleig. Ell li escriu multitud de cançons com la que sentim. A sobre, Félix, una mica com Catherine Hepburn, marca el seu propi estil. Sabíeu que es feia fer pantalons masculins perquè creia que li queien millor?
Pensamiento me traicionaba.
El cine es converteix en la seva vida. És la gran diva de l'època daurada del cinema mexicà. La seva fama, com no podia ser d'una altra manera, arriba a Hollywood, que li proposen participar a Duelo al Sol. Però ella el rebutja. Deia que li oferien papers d'Índia i que ella no havia nascut per portar cistelles.
De Telqui Ponciano.
Presente.
La Juan Sin Cándido.
Presente.
De l'Ardenya Gregorio.
Presente.
Està separada del seu fill de tortura, així que un dia decideix emportar-se'l i després de negociar amb el pare que ella serà qui el criarà. Paral·lelament, la seva relació amb Lara es deteriora. Se separen i es reconcilien una vegada i una altra. Félix, una mena de Lady Di a la mexicana, és assetjada per la premsa. Cada vegada la vida de Félix i els seus personatges cada vegada s'assemblen més. Alerta, que sentim la Doña parlar y canta.
A mí no me toca cantar una canción que es de un hombre para una mujer, pero esta canción es mía. No quiere decir nada que Alfredo, José Alfredo Jiménez, después, cuando yo ya me la aprendí de memoria, se la cantaba a otras. Pero esa fue para mí. Y ahí va.
L'actriu viatja sense parar i treballa per a tota Europa i per Amèrica. Treballa a Espanya a Mare Nostrum, la Corona Negra. Punt i a part mereix Passión Desnuda, que va rodar a l'Argentina. Es diu que es va fer amiga d'Eva Perón. Viu una història d'amor complicada amb Carlos Thompson, que acaba amb un casament anul·lat dos dies abans. Sabeu, nòvia a la fuga de Julia Roberts? Doncs en versió mexicana i amb un tret al braç de l'enamorat.
Oiga, como le hizo su mamá.
Torna a Mèxic, de nou torna a fer parella amb Jorge Negrete. En un canvi de guió inesperat, l'odi es converteix en amor. El casament de les dues llegendes mexicanes es transmet per la ràdio, però quan ella està rodant a França, la vella Otero, Negrete mor. Es converteix en la vídua d'Europa. Tots l'admiren, John Ford, John Wayne, Henry Fonda, John Cocteau i Diego Rivera la pinten. Dior li fa vestits només per a ella. Diuen que el rei Farouk d'Egipte li va arribar a oferir la corona de Nefertiti per una nit d'amor.
Maria, de totes les Maries.
L'edat no perdona i cada vegada Fèlix viu allunyada del cinema per centrar-se a alimentar la seva pròpia llegenda. Va morir als 88 anys, el mateix dia que va néixer, però tampoc ni morta la van deixar tranquil·la. La família va demanar realitzar una autòpsia perquè pensaven que l'havien enverinat, ja que havia deixat la seva fortuna al seu assistent. L'autòpsia va ser retransmesa en directe. El cor simplement se li va parar. Però tot això va fer la llegenda de Maria Fèlix més gran. La doña va lluitar contra el masclisme al seu Mèxic natal. Va nedar contracorrent per aconseguir brillar amb llum pròpia.
That's all, folks!
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Oh, Jane, I'm sorry. I didn't mean to ring for my breakfast. I was just wondering who all those people were at the back door.
Wasn't anything. Just that nosy Mrs. Bates going on about your picture last night.
Oh, really? Did she like it? Oh, really? Did she like it?
Touch me. Perdona, però Maria Fèlix, després Bette Davis i Joan Crawford, segur, no?, que són elles, no?
Sí, 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 però és que a més aquí hi ha una...
I aquí Susan Sarandon, o sigui...
Hi ha una triple connexió, perdona.
Sí, 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 brutal, brutal.
Qui feia de Bette Davis a la sèrie de... que va ser de Baby Jane?
Susan Sarandon.
Efectivament. Qui ha estat aquests dies per Barcelona?
Susan Sarandon.
Efectivament. Marxem a Fenomen, a Pere. Demà a les 3 i mitja, a 3:45, Terremoto, el clàssic.
Sense Susan Sarandon.
A la nit, Malsona Elm Street, a les 11:20, sense Susan Sarandon, però amb Johnny Depp molt jovenet, per exemple. Diumenge, sí, The Rocky Horror Picture Show, a les 11 de la nit, evidentment.
Amb no Susan Sarandon.
Dilluns, Missió en salvar la Tierra, aquella pel·lícula de Star Trek, ecologista de les balenes, a les 3 del migdia, boníssima.
Sense Susan Sarandon.
I després hem tingut Malsona Elm Street, doncs Malsona abans de Nadal, a les 5:20. Dimarts, que va ser de Baby Jane, Pere, a les 4:10. Divendres, una pel·li que ens vas portar tu en aquest programa, 1997, Rescat a Nova York, a les 3 del migdia.
I que no descarto anar-hi.
Doncs mira, trobareu el Pere, i si allargueu molt, a les 11:25 podeu veure la quarta part de Viernes 13, que té molta gràcia perquè es va dir Viernes 13, último capítulo, i després van arribar 8 pel·lícules més.
Sense divendres 13. Sense Susan Sarandon.
Efectivament.
Fatum també és una pel·lícula sense Susan Sarandon.
Vámonos, vámonos, Pablo.
¿Qué cojones es este tío? Vamos a tranquilizarlo.
Ni una mierda. A mi hijo no lo toca ni Dios hasta que se aclare quién cojones es ese tío.
Vols fer algun comentari?
De què?
De Fatum.
Ah, no, no, no.
Bueno, és un guió impossible, això està claríssim, d'Alberto Marini, com gairebé tots els guions d'Alberto Marini. Barreja la ludopatia de Luis Tosar amb Tarde de Perros, amb un tret que mata un nen. A Luis Tosar li passen coses amb els nens sempre, a totes les pel·lícules que fa darrerament, per entendre'ns. I un altre franctirador té el seu fill malalt, també morint-se en un hospital, i necessita un transplantament. Llavors, tenim aquí una barreja entre Juan Galiñanes, director de la pel·lícula, Àlex García, franctirador, i Luis Tosar, ludòpata. I dos nens entre la vida i la mort. Resultat, Fatum. I de la conversa que hem tingut amb ells, una petita mostra.
Cuando en un día como el que cuenta la película, en esas 12 horas,
una serie de personas se equivocan todos a la vez, uh-huh. ocurre algo tan extremadamente dramático como lo que ocurre en la película.
Pero entonces resulta que somos humanos.
Claro.
Es decir, por mucho que el francotirador tenga un pulso de granito, teóricamente, o que la gente tengamos muy claro en un momento determinado la importancia de no sé qué, somos humanos. Entonces, ¿cuál es el factor que esta película le da una relevancia especial? Que todo podría ser un mecanismo de relojería ultra perfecto, pero el factor humano
absolutamente
importa.
Los personajes están todos escritos desde ahí. Es algo uh-huh. que, bueno, pues que Beto y yo trabajamos siempre con cada uno de ellos, que resultasen absolutamente humanos más allá de sus profesiones. O sea, es muy fácil caer en construir la jefa de policía, que sobre todo es jefa de policía, ¿no? Es jefa de policía y así se comporta durante toda la historia, uh-huh. durante toda la película. Pero se ve claramente que es madre y que tiene sentimientos de madre y que haya niños ahí dentro la sobrecoge, le coge por las tripas y le afecta. No puedes evitar pensar, ¿y si fuesen mis hijos, no? Y con los protagonistas pasa lo mismo. O sea, uno es adicto, el otro es francotirador, pero ambos, sobre todo, son padres. Yo cuando empiezo a escribir esta historia la escribo desde ahí, de dos padres, ¿no?
Dicho lo cual, y considerando los personajes que interpretáis en la película, Luis García y Luis Tosar, y la historia que se explica, ya que hay un francotirador y hay un padre desesperado, ludópata, que ha metido un follón que no ves en su vida y en la vida de los otros, pero como que veo que tenéis sentido del humor, que es cosa que ya me imaginaba y está muy bien, yo creo que deberías plantearte hacer un remake español de, bueno, canario gallego, de no sé si conocéis una película que se llamaba El Embrollón, que después Billy Wilder hizo aquí un amigo, con Chuck Lemmon y Walter Matthau. Había un asesino a sueldo y un pesado que no le dejaba hacer su trabajo de ninguna manera, que era una de las comedias más cachondas que han existido jamás.
Una maravilla.
Entonces, pues, yo no sé si el francotirador tendría que ser tú o Luis,
sí, sí.
y tú el pesado.
Sí. Me encantaría, vamos.
Y pues todo pasa en una habitación donde hay un tío preparado para no sé qué y el otro que todo el rato le desmonta la parada, ¿no?
Tipo la extraña pareja, ¿no? Algo así.
Es que eran Jack Lemmon y Walter Matthau. Sí. Planteas lo de tanto en tanto hacer una comedia tan bien dirigida como un Brian De Palma, pero que podéis.
Bueno, ayer nos reímos mucho que esta película podía ser la versión thriller de Un padre en apuros.
Era un padre en apuros. Padre no hay más que uno.
Padre no hay más que uno.
Y nos quedamos ya y dijimos, carajo, empieza
hay visiones, fuerte.
Pero bueno, pues en fin, os pido que la busquéis en iba a decir el videoclub, pero esto ya es absurdo.
No, qué bonito.
Es bonito,
en Canarias quedan videoclubs, ¿eh?
No, queda. espero.
Sí, bueno, alguna habrá acá, en Madrid seguramente también hay
alguna miticada.
Bueno, que la busquéis en no sé dónde, no quiero decir la palabra plataforma tampoco, pero bueno, en fin, Amazon Prime existe, por lo tanto vamos a ver si allá ellos la tienen precisamente y pueden precisamente negociar los derechos. Yo de vosotros me interesaría por ello. Oye,
bueno,
que el fatum de la película os acompañe en el mejor sentido de la palabra y por tanto que este desafío nos lleve a un destino 5 años para hablar de...
Me encanta.
De otra cosa, ¿vale?
De nuestras comedias, sí señor.
Buena nit y muchas gracias, amigos.
Buena nit.
Finestra indiscreta en punt de swing.
Pues a una hermana, ¿qué le va a pasar? Cualquier chumina.
Pues por cualquier chumina no te dejan de hablar con una hermana.
¿Cómo se nota que tú eres hija única?
Es una historia que viene de muy atrás. Los niños tienen que dejar de verse y punto.
Pero si...
A ver, Milagros, tú no juntes a los niños y se acabó.
Després de mi querida cofradia, una nova pel·lícula d'una directora que ara li diuen Marta Díaz, però a mi m'agradava molt més quan li deien Marta Díaz de Lope Díaz, que és el seu nom complet.
Sí.
En fi, Los Buenos Modales.
Que és una pel·lícula doncs, semblant a mi querida cofradia amb això del costumisme, diguéssim, i que és, bàsicament, dues germanes barallades tota la vida, no? Glòria Muñoz i Elena Irureta, cada cop es retroben en el moment en què els seus respectius nets coincideixen en el parc perquè les minyones que els porten, diguéssim, doncs...
són amigues.
Sí, són amigues i s'ho fan venir bé perquè es retrobin i comencin a arreglar aquestes diferències.
Seria com una pel·lícula de Marisol i Marisol.
Sí. No, jo la comparo sempre amb Jean Renoir, perquè són un...
Oh!
Perquè són...
Què dius?
Sí, són unes cambreres que saben les regles del joc.
Ara sí.
I a més saben que les coses, més que a Palau, se solucionen al bingo. Mm. I si et dones la volta a les calces, tens bona sort.
Ostres, però...
O sigui, aprens moltes coses amb aquest...
A vegades et mereixes el meu respecte.
Amb aquesta pel·lícula aprens moltes coses sí. I, a més, jo em fascina aquesta Carmen Flores Sandoval, que és la reencarnació de Florinda Chico, Rafael Aparicio i Gracita Morales.
Totes.
I només faig que, com ets la pel·li, que mirar-la ella, escoltar-la ella, i potser les històries de les dones amb diners m'importen menys, però vull que tota l'estona surti ella.
Doncs surt, quan surt Carmen Flores, surt sobretot amb la Pepa Niorte,
sí,
que són les dues mainaderes.
No, que m'encanta, també.
I mira, la Pepa Niorte ens va parlar d'aquesta Marta Díaz de López Díaz, no? Vam tenir tres a la directora i a dues de les protagonistes, i la Pepa parlava així de, efectivament, és que té una cosa molt estranya, la Marta Díaz de López Díaz, i és que no fa les coses que li toca a la seva generació.
És... increíble y muy raro el que una directora muy joven escriba sobre problemáticas de mujeres mucho más mayores que ella, que ella pues haya puesto el foco en las mujeres de su familia, de sus alrededores, en las mujeres que observa, que tienen una vida ya larga y muchas cosas que contar, y muy agradecida de que haya directoras como ella, y en especial que ella nos haya llamado actrices, que somos mayores, que no somos niñatas de su edad, pero que sin embargo está confiando en nosotras y decir, quiero hacer cine y contar las cosas que pasan a las mujeres de vuestra edad, ¿no? También me parece... que es muy lista y muy pécora a la vez, porque Marta utiliza la comedia o la dramedia o el drama amable o como quieras llamarlo para contar cosas muy gordas. No es la típica persona reivindicativa que hace una película con mucha soflama y con muchos carteles. Es una persona que pone el foco en muchísimas cosas, como tú decías antes, pone la mirada sobre la soledad de muchas mujeres distintas, porque también Trini y Milagros están solas. Pone la mirada en muchas cosas sin poner pancartas y sin parecer reivindicativa. Lo es y cuenta muchas cosas.
Abans he dit que Sisu és la pel·lícula que Quentin Tarantino voldria fer i ja no sap fer. I aquesta em sembla que és la pel·lícula que Pedro Almodóvar potser podria voler tornar a fer i ja no sap fer, com les antigues que feia, no?
Sí, exacte.
I part d'aquest, doncs això, d'aquesta gràcia o frescura, cauen els diàlegs, li des Marta Díaz, parles de senyores més grans que tu i les fas parlar d'aquesta manera, com ho aconsegueixes?
Yo, por ejemplo, sobre todo creo que hay una base fundamental en los diálogos, ¿no? En cómo se dialoga en este tipo de historia, que viene muy, viene completamente relacionado o prácticamente copiado, ¿no? De la gente, o sea, copiado en el buen sentido, ¿no? De la gente que de alguna manera... conozco, de alguna forma me han inspirado, y es una casi una transmutación en este tipo de personas llevada a los personajes, ¿no? Y luego sí que hay una parte de lo que también lo decía Pepa, ¿no? Del drama y la comedia, que siempre hay hueco, o sea, dentro de los problemas y dentro de los conflictos, yo siempre he visto en la gente que me ha rodeado, en mi familia, huecos a la alegría y a la vitalidad y a la diversión, o sea, incluso cuando había momentos malos o discusiones, momentos de soledad. Yo siempre decía, esta película habla de la soledad, pero una soledad muy compartida. No es como la vemos otras veces, una soledad silenciosa, callada. Es una soledad verborreica. O sea, no, ella no paran de hablar y de hacer cosas y de... O sea, como hay vitalidad, hay alegría, mucha cotidianidad, y para mí eso es lo que crea el tono de humor. No es tanto un chiste.
Doncs mira, precisament, no és tant l'acudit, sinó aquesta dramèdia que parlava abans la Pepa Niorte i Elena Irureta, que és una de les àvies barallades, per entendre'ns, parlant d'això, de la comèdia, del drama...
Sí, però a pesar de lo que se sufre en la vida, siempre hay momentos y situaciones que son divertidas. Entonces, la vida es así. Que en este caso, estos personajes, pues sí, no están pasando nada bien, pero a pesar de todo, se dan situaciones muy divertidas. Bueno, en este caso... es más por la parte de las chicas que cuidan a nuestros nietos que por nuestra parte, pero aún y todo ves situaciones que dices, que te hacen gracia, a pesar de los pesares de lo que están sufriendo ellas.
Leí una entrevista con Gloria, con el rodaje, que decía, bueno, es que ya con Elena ya somos hermanas en la vida real también. Y ahora que tengo a Elena, aprovecho para preguntar si todavía se mantiene esta relación familiar.
Totalmente, a pesar de que yo vivo en Zumaya y ella vive en Madrid, pero bueno, hoy me he encontrado con Pepa y es que se dio esa situación de mucha complicitat entre nosaltres.
A tot això, algú m'havia promès que trobaria el camí directe entre Will Smith i Alex Gorina, i la veritat és que li he de reclamar, però immediatament.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
I si jo digués Kubrick, Mercader, Spielberg, Tarkovsky, Dietrich, Monty Python, Josep Maria Bunyol, et sona d'alguna cosa tot plegat?
Resulten familiars, sí, 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 sí.
Són part de les teves històries, per un punyado de... o sí, allò, per un grapat d'històries?
Sí, per un grapat d'històries. Quan algú el vulgui traduir en castellà, doncs mira, ja tenim la traducció,
ja tenim
per un punyado d'històries.
Bueno,
sí, sí.
Aquest home mític que ens ha parlat dels seus moments de ficció prodigiosa, on si no n'havia ben trobat,
sí,
o no.
De fet, seria un títol alternatiu pel llibre, perquè són 18 relats de no-ficció en el que juguem amb documentació, però també amb molta imaginació per explicar episodis concrets en les vides que... dels personatges que acabes de citar. Sí, sí, i d'uns quants més.
Que acabo de citar perquè tu els has citat, eh? O sigui que, si et sembla bé, la setmana que ve parlarem del tema.
Ah, d'acord.
O sigui que ja hem fet una mica d'espoiler i tràiler d'aquí 7 dies.
Molt bé.
Però avui m'has de fer... m'has de sorprendre molt.
Avui tenia un encàrrec, jo. Sí. Un encàrrec claríssim. A la nostra secció, 6 graus, eh?
La típica cosa que es va fer com mig en broma, mig seriosament, sí, no? Com els sopars d'amics que acabes una mica borratxo parlant de futurs viatges.
Exacte.
Vam parlar de futures seccions.
Sí. No, jo sóc una persona que no fa mai broma. Ja ho sabeu, això. Havíem d'unir Will Smith amb Alex Gorina.
Impossible o no?
No. Sé. Serà millor que ens hi posem, no?
Doncs vinga. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down,
and I'd like to take a minute, just sit right there, I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Comencem pels orígens, eh?
A veure, clar, sí, exacte, comencem pels orígens, perquè la gent que ens escolta pot estar pensant, home, molt fàcil això, perquè el Gorina ha entrevistat a moltes estrelles de Hollywood, i aleshores jo puc dir, mira, va entrevistar amb aquest i aquest va treballar amb el Will Smith,
no? Però això no era prou repte.
Això era avorrit. Era el camí fàcil, però també el camí avorrit, i per tant, segurament amb 3 passes ja ho tindríem fet, però ens proposem buscar el camí llarg. No arribarem al Gorina per la seva feina habitual, sinó... ara ho veureu. No vull avançar-me. De moment, a banda d'escoltar la banda sonora del Príncep de Bel-Air, recordem el paper que li va suposar l'Oscar a Will Smith, el del Método Williams, King Richard. You're not gonna just be representing you, you're gonna be representing every little black girl. Sí, sí, aquí era el pare de Venus i Serena Williams i, com dèiem, va guanyar finalment l'Oscar en una gala que se la va espatllar ell mateix. Tenia tots els números per ser una gran nit i, en canvi, va haver-hi la plantofada Chris Rock per una broma a la seva dona. Oh, aquest wow. És el moment.
Wow. M'ha fet mal a mi, eh?
El wow ho diu tot. Will Smith just smacked the shit
out of me. I aquí els crits de Will Smith. Take my wife's name out your fucking mouth! Wow, dude! It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth!
Va dir fucking.
Okay? Fucking mouth, eh? Que... ah, a veure, és que en Chris havia comparat la Jada Pinkett amb la Tinent O'Neill pel tema de l'alopècia, i tot i que primer ell se'l veia riure i era ella la que feia mala cara, al cap d'uns segons es va aixecar i va passar el que va passar.
Ell reacciona quan veu la mala cara de la seva dona.
I jo crec que
ara jo he de marcar territori.
Va anar per aquí. I després ja sabeu que Will Smith va guanyar l'Oscar i va fer un discurs amarat de llàgrimes, amb molts missatges d'amor, una mica hipòcrita, tot plegat, després del que havia passat, propi d'un guió d'una pel·lícula seva. Doncs just després d'aquest moment, no sé si us recordareu, però Anthony Hopkins sortia a lliurar l'Oscar a la millor actriu, i atenció perquè comencem la ruta que ens portarà a tu, eh? Anthony Hopkins surt a lliurar l'Oscar a la millor actriu i diu això. It's great to be here. Diu, és molt gran ser aquí. Quina nit. Thank you. Will Smith said it all. Wonderful, thank you. Thank you. Doncs aquí deia això Hopkins, que era en aquesta gala perquè havia guanyat l'any anterior a domicili, com recordareu, amb aquell Òscar estrany, l'últim que van donar en aquella nit, el pare. Sí. Doncs aquí deia, en Will Smith ja ho ha dit tot, què més es pot dir? Tinguem pau, amor i tranquil·litat. Mm. I per tant, aquella nit Anthony Hopkins va ser dels pocs que va fer somriure, ni que fos diplomàticament, a Will Smith. Per tant, ja som a Anthony Hopkins en aquest moment. I ara que ja hem saltat a Anthony Hopkins, ens fixem en un dels seus grans treballs dels anys 80, per mi una obra mestra de David Lynch, L'home elefant.
Bonica música de John Morris, si me'n recordo. A més, la tens sense ratllar, a diferència del disc d'aquesta casa, que sona fatal sempre que el posem. No, és
que he de confessar que he trobat les dues versions, també, al YouTube, que hi ha la versió de vinil. I durant un moment he dubtat, si era més bonic escoltar-ho amb l'agulla.
El romanticisme aquell de la cosa ratllada, també...
Jo sóc fill del CD, sóc de l'època dels CDs. Era una pel·lícula molt emotiva, que, per cert, com sabeu, va produir Mel Brooks, que és una dada curiosa de la pel·lícula.
Insòlita, totalment.
Que ell ho va voler amagar bastant, els crèdits inicialment, perquè la gent no es pensés que anava a veure una comèdia.
I per això sortia en Bancroft, evidentment, també.
Jo només et dic que, revisant Super Mario Bros. De 1990, vaig descobrir que estava produïda per Roland Joffé, i que és real.
Dius ara?
Sí.
La missió.
Totalment cert.
Caram, increïble, això. Doncs en el repartiment de l'home elefant hi havia, per cert, un Frederick Trips, que era actor, i que es deia igual que el cirurgià, perquè era el cirurgià era el seu tiet avi. Però el que ens interessa de la pel·lícula és l'actor que donava vida a Merrick, un paper que al teatre va ser per a David Bowie, amb molt bones crítiques, sí, per cert, i al cinema per un altre gran, John Hurt.
Something that I've been meaning to ask you for some time now.
Gran actor, ignorat pels Òscar, encara que fos només per un paper secundari en alguna pel·lícula,
sincerament.
Sí, senyor. Sincerament,
ara que hem començat amb l'Òscar a Will Smith, encara és més indignant, no?, que John Hurt, inoblidable Calígula de la sèrie Jo Claudi i la primera víctima humana d'un tal Alien, que primer ens pensàvem que era l'esmorzar de la Nostromo, no?, que li provocava arcades en Kane, però no, vam saber ben aviat que no. De la carrera de John Hurt, protagonista de l'adaptació de 1984, amb Richard Burton, narrador al Dogville de Lars von Trier, també, amb aquella veu també greu que tenia.
I acomiadat el paper de Jackie en un paper molt simbòlic de que fos l'últim.
Sí,
també.
Sí.
Saps que és el primer que va morir de tots els actors d'Alien, també?
Sí, dir,
De moment s'han mort en l'ordre en què moren a la pel·lícula.
Doncs...
Bé, això t'ho dic, són 6 graus de separació bastant curiosos.
A qui li toca ara, doncs?
Ara hauria de morir abans Veronica Cartwright que Tom Skerritt. I això està molt complicat perquè el senyor Tom Skerritt és molt gran.
Ja, i Sigourney Weaver, tranquil·la. Doncs de John Hurt, de la seva carrera, em quedo amb Los Crímenes de Oxford, la pel·lícula que va rodar amb Àlex de la Iglesia el 2008, fent de professor de lògica a la universitat, per un paper que diuen que de la Iglesia va temptejar Michael Caine i Jeremy Irons, però va acabar sent John Hurt, i sens dubte, doncs, un altre dels grans actors britànics en aquell moment en actiu en aquesta pel·lícula, Los Crímenes de Oxford.
He called me at the hospital, and I just thought it'd be best to bring you up to date together, so...
Forget it, I'm not bothered by it.
Aquí el podíem escoltar compartint taula en un restaurant amb Elijah Wood i... Saltem al següent pas, Leonor Watling. Aquest és el següent pas, La Leonor Elizabeth Ceballos Watling, filla de pare gadità i mare anglesa, nascuda a Madrid, que va reorientar la seva vocació de ballarina, com passa molts cops, per una lesió al genoll, i va acabar sent actriu. De tant en tant ha pogut demostrar que l'anglès és la seva llengua materna, també, com hem sentit aquí, però moltes vegades en castellà, sobretot. 4 anys abans de Los Crímenes de Oxford, el 2004, va coprotagonitzar amb Luis Tosar Inconscientes, ambientada a Barcelona el 1913.
Yo vi a la persona que bajaba las escaleras, pero en ese momento la información no me pareció pertinente. Así que debió ir directamente a mi subconsciente. Si me hipnotiza, la podemos sacar de ahí.
I aquí era un personatge, l'Alma, alumna avantatjada de Freud, que es veia embolicada en un cas digne de Sherlock Holmes. Al repartiment hi havia el Juanjo Puigcorbé, que era el seu pare, Àlex Brendemühl, el marit, Mercè Sampietro... Però anem al director d'Inconscientes, que definia la pel·lícula com un viatge alegre i divertit al manual de la psicoanàlisi. Era Joaquim Uristrell. Ens quedem amb Joaquim Uristrell, un dels nostres directors de comèdia més importants, i estem arribant al final del camí, gairebé, Àlex?
Però haguéssim pogut aturar-nos en algun d'aquests punts, perquè entrevistava a ella, l'ha entrevistada, el Joaquim Uristrell...
Sí, i a ella hi ha hagut, també.
Però ja he dit que no arribem a Gorina com a entrevistador. A veure si saps per on vaig, Àlex. L'any 2011, Uristrell va ser coguionista i director de la pel·lícula per a televisió La Trinca... biografia no autoritzada.
Ja t'he pillat.
Protagonitzada pels guanyadors d'aquell concurs de TV3 que era Buscant la Trinca. Didac Flores, Marc Marginet i David Moreno.
Què ens importa saber que
no hi ha un pam de net, que el món aviat farà un gran pet.
Per acabar fent aquest telefilm, una TV movie on hi havia molta gent, eh? Joel Joan, Rosa Boladeres, David Fernández, Santi Millán, Vicky Luengo com a neta de Franco, com a Carmen Martínez Bordiu, i en una seqüència que recreava un concurs de bellesa celebrat aparentment el 1970, hi havia un jurat de periodistes de l'època interpretats per col·legues del gremi del present. I així és com els presentava un dels trincos originals, Miquel Àngel Pasqual.
Bona nit, senyores i senyors. Avui m'acompanyen la Coco Quinta de Radio Joventut, el senyor Jaume Piques de Fotogrames, el senyor Àlex Sentís de Teleexpress.
Doncs, tot i que no deien ni una paraula, si busqueu la TV Movie a TV3 a la carta, que hi és, veureu que no faig trampa i que el tal Jaume Piques de Fotogrames era Jaume Figueres i l'Àlex Sentís de Teleexpress en realitat era l'Àlex Gorina. Però molt seriós,
tu te'n recordaves d'això? O t'ho has trobat per casualitat?
No, jo investigo, com ha anat, això? Jo investigo. L'encàrrec era buscar la connexió i l'hem trobada, perquè, sí. A veure, està clar que Uri Estrella és el teu director fetitxa, perquè també vas fer un cameo a Majoria Absoluta.
Sempre m'ho demanaves.
A la sèrie, Així doncs, de Will Smith hem passat a Anthony Hopkins, a John Hart, Leonor Watling, Joaquim Uristrell i Àlex Gorina. I el més important és que a banda de Chris Rock ningú més no ha estat maltractat durant l'elaboració d'aquesta secció.
No, perquè fins i tot l'Uristrell que ho feia deia, bueno, per amor a l'arte, però sempre acabava i deia, bueno, farem un regalet, quina òpera t'agrada molt i no tens encara en CD?
Ah!
I jo llavors deia, Parsifal, la més llarga, la més cara. La...
I cobraves en espècies.
I cobraven espècies.
Que en aquella escena també hi sortia el Fausto Fernández fent de fotògraf, molt seriós també. Però el Fausto no té tant de mèrit perquè ell i el Pere Vall surten a totes les pel·lícules.
A tu no has fet cameos?
No, ja m'agradaria. Jo vaig sortir en un videoclip quan era molt petit.
Va sortir aquí, no? A l'obra de teatre.
Aquí, és veritat, aquí també vaig anar de públic. Sí. Però vaig sortir en un videoclip dels Decibelios quan era petit.
Ah, molt bé.
Quan anava 5è
DGB. Aquell episodi d'aquí, aquella obra de teatre que es feia per TV3, era l'última, si no recordo malament, l'última.
Crec que era l'última i era un robatori. Era un dels pocs casos que no era un assassinat, sinó un robatori.
Un robatori, i jo la tenia gravada en vídeo i la vaig veure moltes vegades, mai sabent que estava mirant Josep perquè... Maria Bunyol molt de petit.
Perquè havien robat unes joies i el públic vam anar pujant per tongades a buscar les joies a l'escenari. Sí.
Missió complerta.
No, jo crec que sí, no?
Felicita. Està claríssim. El jurat.
El jurat de 1970.
Sí, et declara guanyador del repte i, per tant,
ho hem aconseguit.
T'han sortit, eh? Bravo. O sigui, al fons, li pensa alguna cosa a proposar-li a Josep Maria, eh?
No, si me'n dieu una altra, jo, de moment, si no em dieu res, ja buscaré lliurement. Però...
ens ho pensem.
Doncs vinga.
Molt bé, vinga.
Josep Maria.
Que vagi bé.
Felicitats. Una rialla.
Gracias. Quiero dedicarle este premio a mi familia. Abuela, tu entrega a esta profesión es un ejemplo para varias generaciones. Madre, eres una superviviente.
Te salió un discurso redondo. Parecía que lo llevabas aprendido. Le llamaste superviviente. O sea que todo el mundo entendería que he tenido que encajar el fracaso. Welcome
to my buffet. Si heu sobreviscut fins a arribar aquí al programa, descobrireu que fins i tot alguien que cuide mi de vosaltres també té el seu forat a la finestra discreta.
Doncs sí, és una pel·lícula basada en un relat d'Elvira Lindo, que en aquest cas ha debutat com a directora, acompanyada de Daniela Fejerman, en aquesta història, relació de tres generacions d'actrius, no? Que són Aura Garrido, Emma Suárez i Maui Mira, i allò, mare, filla i àvia, i aquí li vaig preguntar a Elvira, que l'hem tingut al BSN Film Fest també, ¿por qué has debutado en esta película como directora?
Ha sido por este proyecto, que era una idea que yo acariciaba desde hace tiempo, y al pedirle a Daniela que dirigiera la película, pues ella en el mismo proceso del guión quiso que me incorporara a la dirección con ella, y así estar acompañada y tomar decisiones en una historia que era ya muy de las dos, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia, lo cual no quiere decir que se repita, o sea, que yo esté pensando en dirigir. Creo que ha sido esta experiencia.
I també teníem a Emma Suárez, igual que la pel·lícula ella educa la seva filla actriu per seguir els seus passos, etc, o perquè no cometi els seus errors més aviat, li vaig preguntar, Emma, et trobes amb aquesta responsabilitat quan comparteixes escena amb actrius més joves? Però no, va desmentir categòricament.
Yo bastante tengo con mi responsabilidad de sacar adelante mi personaje y hacerlo bien. No, yo no me puedo hacer responsable de los demás, creo que sería un error, además. Eso lo único que provocaría ella sería muchísima más inseguridad en el compañero y desconfianza. Yo creo que cada uno en este trabajo, que es un trabajo creativo, tiene su espacio y hay que permitirle a cada uno ser libre en su espacio de creatividad y respetarlo absolutamente.
I després d'aquesta animalada de programa ja només queda donar pas als animals de l'audiovisual d'avui, que abans us he presentat amb tots els ets i uts i que el nostre Pere Malla ha celebrat com està manat, i moltes gràcies per fer-ho.
De res, un plaer.
I vosaltres us quedeu ara aquí, ara, per donar pas a l'audiovisual, amb un Alex North rossegador, perquè ell va ser l'autor de la banda sonora de la pel·lícula original que es deia La Revolució de les Rates.